Ràdio Estel. L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
De l'1 al 10 de desembre, Terra Santa al complet amb el Club Més Amics. Israel i Jordània al teu abast en un pelegrinatge de 10 dies organitzat per les parròquies de Sant Pau i Sant Josep de Girona. Terra Santa al complet amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I mig i seran 8:15. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'ombra de la vergonya torna a ser present en aquestes últimes hores sobre Europa, principalment sobre la Mediterrània, aquesta estimada mar nostra que no hauria de ser mai més un cementiri, com lamentava el Papa Francesc ara fa gairebé un any en el seu discurs a l'Eurocambra. La globalització de la indiferència, un terme molt encertadament utilitzat pel mateix Sant Pare ara fa 2 anys a l'illa de Lampedusa, ens torna a visitar com un greu perill i una temptació perquè estem tots més preocupats per altres notícies, segurament rellevants igualment, relacionades amb el moment polític i el procés que viu Catalunya o amb la pujada dels preus, que no pas per la urgència d'afrontar el drama diari de moltes persones, subratllem que són persones que juguen la vida i en molts casos la perden per creuar el mar i buscar un futur millor. Certament és important el que passa a Catalunya a nivell polític i social, com també l'atur o l'evolució dels preus, què hem de dir d'això. Però precisament perquè posem en el centre la persona, és especialment i encara més urgent que les institucions europees, els governs i tota la societat busquin l'eficàcia que fins ara no s'ha trobat. Hem sabut aquesta tarda que almenys 3 persones han mort en el naufragi d'una pastera a la Mediterrània davant de la costa andalusa. L'embarcació havia sortit ahir de matinada del nord del Marroc amb 54 persones a bord i l'avís l'ha donat una ONG. entre les moltes que hi treballen per ajudar els immigrants desesperats des d'Andalusia, la majoria, per cert, d'inspiració cristiana o vinculades moltes d'elles a l'Església Catòlica. Fins ara s'han pogut rescatar 15 persones en aquest naufragi, mentre les autoritats mantenen obert un dispositiu de recerca per a la resta de desapareguts, que podrien ser una quarantena. En altres paraules, la xifra de morts, malauradament, serà més alta. Això ha passat el mateix dia que hem conegut el naufragi d'una embarcació procedent de Turquia davant de les costes de l'illa grega de Lesbos. 8 persones han mort en aquest altre incident. Entre elles, 5 nens i 242 han pogut ser rescatades i ateses al port. Però això no és tot, perquè sembla que hi ha aquí també una quarantena de desapareguts. Per cert, una ONG catalana ha tingut un paper fonamental en els rescats. És un grup de socorristes de Badalona amb el nom de Proactiva Open Arms, que s'havien desplaçat a Lesbos per salvar vides, en aquest cas les de nombrosos refugiats arribats principalment de Síria, amb persones que pateixen hipotèrmia i nens i nenes en perill de mort. Ens preguntem, davant de tot això, fins quan aquestes pèrdues de vides humanes al mar? En el treball per la pau i per la justícia, que no només és això, en el qual les institucions europees haurien de ser capdavanteres, hi ha d'entrar com a màxima prioritat, ho hem de dir així, l'emergència per aconseguir que s'acabi aquest comptador de la vergonya, que són les elevades xifres de persones desesperades que perden la vida creuant la Mediterrània. És una qüestió, senzillament, de defensa d'un dret bàsic, com és el de la vida. Ens acompanyen avui per comentar l'actualitat l'historiador i col·laborador de Ràdio Estel, Joan Pallarès, també delegat a Catalunya de la Federació de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També és amb nosaltres Jordi López Camps, expresident del Patronat de la Muntanya de Montserrat i exdirector de Fets Religiosos. Senyor López Camps, gràcies, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I com sempre diu vostè, jubilat jubilós, eh?
Exactament.
També amb tasques polítiques, encara que sigui de
sí,
suport.
Sí, jubiloses tasques.
Molt bé. Perquè la política hi hem d'estar sempre. No professionalment sempre, però sempre ens afecta
això
a tots.
Sí, és una cosa ocupar-se i preocupar-se pel bé comú.
Molt bé. I qui també està en política, tot i que no pas en primera línia, és l'advocat Ramon de Veciana, que ens acompanya avui també. Senyor de Veciana, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Com estem?
Bé, molt bé. Amb ganes de tenir tertúlia avui.
Sí, doncs molt bé. Endavant. Malauradament hem hagut de començar destacant unes notícies que són dures i que potser per la dinàmica de les notícies d'aquests dies ens deixen tristos i també una mica sorpresos, però em sembla que és important denunciar el que passa en aquesta Mediterrània nostra tan estimada, on mor tanta gent cada any i cada mes, vaja.
I cada dia.
Cada dia, podem dir.
El que passa és que molts dies no ens n'adonem.
Clar, si no cada dia, gairebé cada dia, però moltes vegades, com vostè diu, no ho sabem, efectivament.
Exacte, molts dies no ho sabem. I resulta que, a més, és curiós, no? I per què passen aquestes coses? Per què aquesta insensibilitat d'Europa? I realment avui hi ha un article, avui és un efemèrides especial. Avui es compleixen, doncs, 50 anys de la desaparició de Ben Barca a París. Jo la primera vegada que vaig anar a París, el primer que vaig fer és anar a veure on te l'havien segrestat. Tenia molta curiositat i va ser, doncs, pràcticament la primera sortida, la primera vegada que vaig trepitjar els carrers de París. I bé, és curiós perquè l'article, hi ha un article de La Vanguardia, en parlen també alguns altres diaris, però hi ha un article d'en Rafael Poch que realment és inspirat, perquè al final acaba comentant una cosa que potser dona amb el clau, no? I és que, bueno, resulta que tot el que va passar als anys 60, no? És a dir, per exemple, parla del camerunès Félix Roland Mumier, que va ser enverinat el 1960, del congolès Patrick Lumumba, assassinat el 1961, del togolès Silvanus Olimpio, el 1963, i tots van anar caient assassinats, com el ministre iranià Ali Mansour, és a dir, i després ho relaciona, doncs, amb el Malcolm X, amb el guatemaltec Ernesto Molina, en fi, inclús hi barreja, doncs, en Luther King, en Che Guevara, etc. Bé, autènticament, sobre els africanistes, sobre els altres potser ja és massa agosarat, no? Però sobre aquests africans, jo crec que realment s'oposaven a una descolonització, que el continent fos un continent de segona. Era una persona, una gent bastant inspirada i que volien realment que no fossin una mala còpia aquells nous països de la metròpolis i que realment realment substituïssin els antics colonialistes per uns neocolonialistes que eren del mateix país, amb el mateix color de la pell, però realment no canviava absolutament res amb l'estatus. Jo crec que aquesta és la qüestió del tema, no? És a dir, i com els van assassinar. I, evidentment, a tots, a darrere hi ha una sèrie de serveis secrets. Per exemple, aquí s'acusa directament el Hassan II, per descomptat, i també s'acusa els serveis secrets doncs, d'Estats Units i d'Israel. Però bé, hi ha tota una sèrie de coses dirigides que hi ha moltes coincidències. No és casualitat, doncs.
Quan vostè ha dit fa 50 anys, pensava que anava a parlar del Concili Vaticà II, que també està complint sí, 50 anys de la promulgació de moltes...
Eren aquells temps perquè passaven moltes coses fa 50 anys.
Sí, certament. Van passar moltes coses. Recordem que els dos naufragis que hem conegut en les últimes hores són de diversa procedència, per tant, de diversos fenòmens migratoris. Aquest de les costes andaluses provenia del Marroc, l'embarcació... i el de Lesbos a Grècia, doncs segurament provenia de Síria.
I l'extrem d'Àsia segurament n'hi han també, i aquests ni els sabem, ni els intuïm.
Sens dubte. Bé, volen comentar alguna cosa més. Potser els he obert massa fronts.
No, és una crisi humanitària tan greu que posa de evidència totes les misèries de la política europea. És a dir, Europa tenia de ser un gran projecte polític i el que demostra és que no ha aconseguit... doncs que hi hagi una política internacional única i que cada país, al final, doncs, va a la seva. Ahir o abans d'ahir, Àustria deia que posaria una valla a Eslovàquia per, precisament, impedir que els immigrants passessin a Àustria. I...
Àustria i Eslovènia, perdó.
Perdó.
No pateixi, sí. Ja l'hem entès. Sí.
I aleshores, el que fem és... Estem empenyent aquests refugiats al mar. O sigui, no moren per casualitat al mar, ni per gust, sinó perquè la via segura, que és anar per terra, doncs se'ls està impedint. I al final, aquestes morts tenen una responsabilitat política, que evidentment és d'Europa, per no saber gestionar una crisi humanitària que també l'origen és occidental, no dic europeu, però sí que és occidental de la política Mig Orient. Llavors, jo crec que això al final demostra doncs, que s'han fet molt malament les coses i en l'origen i també no se sap administrar les causes, i dic les conseqüències, en aquest cas.
Mm-hmm. Senyor López Camps.
Sí, a mi m'ha sorprès amb la notícia d'aquest ofegament...
Andalusia,
Almeria,
sí.
De que hagi estat una ONG que hagi avisat del que estava passant. Perquè jo voldria recordar, és dir, que és veritat el que recordo, que jo crec que era el Ministeri de l'Interior, aquest que...
Que dirigeix el senyor Fernández Díaz.
Exacte, ho has dit tu. Havien explicat que havien muntat un sistema de control d'una barrera electrònica per detectar les pasteres i no sé quantes mandangues més, i al final això no els hi funciona. No només no els hi funciona, sinó que ha de ser una ONG qui detecta... És a dir, una mica el que deies tu ara, no? Hi ha com una mena de relaxament, de despreocupació davant d'aquesta situació. A més, jo penso que hi ha un tombant amb la poca política comuna europea amb aquests temes, de que ara ens desentendrem dels immigrants que venen per raons econòmiques. Aquests, vaja, han estat explícits, els agafaran i els retornaran directament. És a dir, Europa no serà una terra d'acollida per la gent que ve en busca d'un benestar econòmic i només serem acollidors de refugiats que vindran classificats, catalogats i identificats i que se'ls repartiran, suposo, els més espavilats i amb més capacitats als països del nord i els que menys qualificats en competències professionals ens vindran a nosaltres. Aleshores, en el fons, al final, jo penso que, com va dir el Papa, això és una gran vergonya i no s'estan prenent les mesures per resoldre un problema que era anunciat. No és que aquesta gent han aparegut de sobte, era una gent que existia, que fa molt temps que existeixen, i ara s'han posat en marxa i aquí, de cop i volta, ens adonem compte que tenim un problema.
La qüestió, d'altra banda, no és només el valor humanitari i cristià de l'acollida i de l'hospitalitat d'aquestes persones i d'evitar que morin, sinó també, segurament, un paquet de solucions o de recerca de solucions més integrals, també lluitar contra aquestes màfies que els porten.
Clar, però
i actuar sobre els països d'origen.
Per exemple, el problema que... O sigui, si agafem el tema dels refugiats com a exemple, la qüestió no és que els hagis d'identificar i classificar... després d'una llarga procés de marxa, ves als països d'origen on hi ha els camps de refugiats en aquests moments i adopta les solucions. Aquest seria un dels problemes. I per la gent que són purament... I si no vols que hi hagin aquests desplaçats polítics, doncs, escolta, actua també política i militarment en els llocs on hi ha una gran responsabilitat de la política occidental que ha obligat aquesta gent a marxar dels seus països. Ah. I després actua també en els països d'Àfrica i subsaharians perquè l'economia doncs sigui diferent i realment, si no hi hagués necessitat d'immigrar o d'emigrar, no hi haurien les màfies. Mm-hmm.
Per tant, és segurament complicat trobar solucions, també s'ha de dir.
Complicat? Potser no. és voler-les aplicar.
Voluntat.
Sí. Un altre model de societat.
El que passa que ara la crisi dels immigrants urgeix a fer-ho en un espai de temps molt curt, perquè hi ha moltes mesures que són a llarg mig termini, no? I aquestes dels refugiats és una qüestió immediata. O sigui, tenim vaixells de guerra per fer front a perills hipotètics, i ara que hi ha una crisi humanitària que podrien ser útils per controlar que no hi haguessin aquestes morts al mar, doncs no s'utilitzen, no? I això és molt decebedor, perquè al final el que genera és molta insensibilitat. Res, en dos minuts hem parlat de que s'han mort 8 persones al Mediterrani, 3 davant de la costa d'Andalusia, i això al final ens rellisca, perquè arriba un moment en què les xifres són xifres, i no posem cara a aquests morts. I això és perillós, al final, no? Perquè no donem valor a la vida humana i, desgraciadament, el Mediterrani, i no és una figura poètica, al final serà un gran cementiri, no?
Per això m'ha semblat oportú parlar del comptador de la vergonya, perquè ho prenem com un comptador, unes xifres així que cada any poden pujar o baixar, però que no ens diuen gran cosa.
I després el tema dels refugiats, tots tenim a la memòria encara recent del camp d'Argelers, no? Dels refugiats espanyols, el malament que se'ls va tractar a França i l'agraïment que té Espanya amb Mèxic per rebre els refugiats espanyols de la Guerra Civil Espanyola. Per tant, jo crec que els espanyols tindríem que tenir una especial sensibilitat amb aquest tema, perquè molts dels nostres familiars i avis i pares doncs van ser refugiats, i crec que això no ho hem d'oblidar.
I és que potser s'hauria de trencar un tòpic que existeix, és de que aquests prejudicis cap a l'immigrant. La immigració, i ho sostinc a on sigui, és beneficiosa. Us imagineu, per exemple, una Catalunya que no hagués vingut entre 1990 i avui, que ha vingut 1,5 milió, més o menys, 1,5 milió de... 1,300,000 immigrants. Us l'imagineu sense el 1,5 milió d'immigrants? Mm-hmm. Creieu que realment seríem el que som ara?
Amb els índexs de natalitat que teníem aquí, realment és difícil.
És que realment, aviam, hi haurien feines que no sabrien com fer-les.
Parla vostè especialment dels llatinoamericans, magribins...
De llatinoamericans, de magribins... És la migració que ha vingut a partir dels anys 90, no han vingut del sud... No han vingut,
els andalusos van venir abans.
La interna van venir abans, però us imagineu també que no hagués vingut la migració andalusa? Mm-hmm.
No tindríem metro a Barcelona, que van fer el metro els murcians.
Que van fer els murcians, no els andalusos. En tot cas, els andalusos l'han ampliat. El metro va ser la migració dels anys 20. I, a més, si em permets una anècdota, van vindre, però sobretot va ser que hi va haver un conflicte laboral bastant greu, i és el tros de la Gran Via. Jo, quan era petit, el meu pare sempre m'ensenyava que hi ha uns arbres entre el tros aquell de Rocafort, Calàbria, que eren més petits, els plàtans eren més petits que els altres plàtans. I és que allà hi va haver un accident greu, que hi van haver diversos obrers morts, i llavors es van declarar en vaga els obrers d'aquí, i es van declarar en vaga perquè doncs van exigir un augment de jornal, i els estaven cobrant a 6 pessetes i van demanar pagar-ho a 7. Llavors va ser quan Foment d'Obres i Construccions van a buscar uns autocars de migrants a Múrcia i els va portar aquí. Va ser la primera onada. I en aquells moments, quan se'n van entrar i van entrar en contacte amb la CNT, ells els pagaven a 5, és a dir, els d'aquí 6, i reclamaven 7. I al final es va acabar el conflicte, el Foment de Cooperació i Construccions pagant a 8 a tots.
I aquesta explicació de l'arbre amb els plàtans més petits té alguna...
Sí, perquè es van tindre de plantar després, i és clar, per això...
Hi ha diferències.
Ara no es nota, eh? Sí, ara ja, quan hi passo...
Quan vostè era petit es notava.
Però esclar, fa 60 anys això es notava.
Anècdotes de les imatges urbanes.
No, jo, tornant al tema dels refugiats,
sí,
jo em sembla que hi ha... És a dir, com dues històries que van a dos plans diferents. Una és aquestes imatges que les notícies, els telenotícies ens donen de la tragèdia dels ofegats, de les grans cues de gent desplaçada, però em sembla que hi ha una segona història que ningú ens explica, és per què en aquests moments tot aquest procés s'ha posat en marxa. I penso que la meva interpretació, contrastada amb altres gent que també tenen informacions, aquí el paper que està jugant Turquia en tot aquest... o sigui, gent que estava en seus camps de refugiats, de cop i volta, dona la impressió que Turquia obre l'aixeta.
L'aixeta.
I se'n van i els deixa i alimenta que se'n vagin. Quan convé, entren en negociacions, la Merkel va... es troba amb el primer ministre de Turquia, tancant l'aixeta... i la cosa es frena. És a dir...
Que a Turquia hi ha més d'un milió de grecs, no, segons les dades grecs. Que tenim... De sirians.
Calculen que sirians fora de Síria, desplaçats per motius de la guerra, persecucions religioses, una sèrie de circumstàncies, diuen que són entre 4 i 5 milions, que estan entre Turquia, poden estar també en el Líban, és a dir, que hi ha... Però que quin paper... La pregunta que llenço, està jugant Turquia en tot aquest conflicte. Què pretén obtenir Turquia en relació a la geopolítica de l'Orient Mig? És que aspira a fer un altre cop a l'imperi otomà? Li deixo aquí la pregunta.
Mm-hmm. Home, jo crec que segurament el que pretenen és posar de manifest que Turquia és important per a Europa i aquestes dificultats que li posen per entrar a la Unió Europea, doncs jo crec que és això de demostrar doncs que si no la tracten bé, ella pot condicionar el que serà Europa, no ara, d'aquí als pròxims dècades, les pròximes dècades...
Com una arma de negociació, diguéssim.
Sí, perquè una immigració descontrolada pot ser un problema molt greu per a Europa, això és evident.
Sí, deia que dels prop de 4 milions de sirians que han emigrat, això, dèiem que més d'un milió estaven a Turquia, altres al Líban, també, el Líban, un país molt petit. És a dir, que aquí aquests 200.000 que podem tenir per Europa...
Però de cop i volta aquesta gent
molts,
es posa en marxa, aquesta gent s'activa, és a dir, i amb aquests llocs que tot és tan secret, tan poc transparent, allà suposo que els serveis secrets i que aquests països, doncs, amb això són molts especialistes, es dediquen a animar, a agitar, a promoure, i de cop i volta es posen en marxa. Perquè, clar, és que de cop i volta una gent que estava en camps de refugiats, que se sabia que hi eren, que es tenia constància des de fa mesos que estaven allà, un bon dia... comencen a caminar. Bueno, aquí hi ha una sèrie de preguntes que caldria començar-les a fer.
Bé, molts temes oberts, moltes qüestions importants, de vegades que destapen la feblesa d'Europa, com deia el senyor de Veciana, i que conflueixen en el que ha passat avui, més morts al mar. Potser en molts casos per això, perquè per terra no poden venir.
Bueno, ara també diuen que estan fent rutes ja cap a la part àrtica, és a dir, que...
Els refugiats sirians.
Sí, que estan buscant rutes alternatives, però clar, venen èpoques difícils de climatologia, que és molt adversa per fer desplaçaments.
Els països nòrdics, a Finlàndia, no diguem, sí.
Jo tinc un interrogant amb aquest tema, i és que, esclar, jo quan veig els diners que paguen a les màfies, són quantitats exorbitants. Són quantitats que per aquí, per un occidental, ja són molt fortes. D'on treuen aquests diners? Mhm.
Qui? Els refugiats?
Sí, els refugiats que paguen a les màfies.
És que, en general, segons sembla, els refugiats no és gent sense possibilitats econòmiques.
Els sirians sembla que són...
Els sirians són classes mitges, que és gent que estan ofegats per la percepció d'una situació política que oprimeix, sigui a l'Assad o sigui a l'Estat Islàmic. Gent que també per motius religiosos se'n van, però gent amb capacitat, expliquen, que pràcticament van amb targetes de crèdit i unes transaccions econòmiques a través dels mòbils. O sigui, no és gent que va... No és una immigració econòmica.
Bé, doncs deixem aquí, efectivament, perquè, sens dubte, és molt diferent el que passa amb els refugiats sirians que el que passa amb aquestes 54 persones que venien del nord del Marroc, que per imatges que ja hem pogut veure per internet són de raça negra, és a dir, són subsaharians, segurament.
Però no ha sigut un problema fins que no ha tocat els països, com deia el senyor López Camps, diguéssim, del nord d'Europa. És a dir, la immigració l'ha patit molt a Espanya, Itàlia, I pràcticament ens ho han deixat que ens ho administréssim nosaltres. I Europa no s'ha mobilitzat fins que això ha tocat Alemanya, Àustria, o sigui, el nucli dur d'Europa. És la paradoxa també de com hi ha diferents formes d'enfocar el mateix problema, immigració econòmica o immigració política, no? Els casos de refugiats i el tractament diferent que se li dona quan afecta aquest, doncs, això, sobretot Alemanya, i quan ha afectat Espanya o Itàlia, perquè el problema d'Espanya i Itàlia és molt antic i Europa no ens ha ajudat gaire.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'advocat Ramon de Veciana, amb l'exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, Jordi López Camps, i amb l'historiador Joan Pallarès. Passen 5 minuts ja de 3 quarts de 8, el temps és implacable, i avui volem parlar també de la situació política a casa nostra. D'una banda, sembla que amb poques novetats, però, d'altra banda, amb horitzó ple de possibles novetats, si em permeten dir-ho així. Hi ha unes negociacions discretes d'alt nivell entre Junts pel Sí i la CUP, segons hem sabut en les últimes hores també. Hi ha una declaració que ha fet avui a la xarxa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, dient que el 9 de novembre, data per cert simbòlica, es podia fer un doble debat, el debat per aprovar la declaració independentista i el debat d'investidura, o millor dit, l'inici del debat d'investidura, que previsiblement pot durar dies, setmanes o mesos, segons com vagin les coses. I mentrestant, des de Madrid, Mariano Rajoy s'ha reunit aquests dies amb Pedro Sánchez, amb Albert Rivera, i demà ho farà també amb Pablo Iglesias de Podem, per buscar un pacte que intenti aturar aquesta iniciativa. Bé, senyors, tenim aquí molts temes sobre la taula. Què en pensen?
Hi ha poques novetats, però són tan transcendents que a mi em semblen moltes novetats. No? El fet de, diguéssim, aquest document que han presentat Junts pel Sí i la CUP em sembla d'una gravetat política extraordinària, i que, per tant, jo crec que això és un trencament, diguéssim, de la política com l'havíem des fins ara, com un exercici, diguéssim, de convivència i racionalitat que crec que serà difícil de superar. Ahir, abans d'ahir, ja que el senyor Pallarès citava La Vanguardia, hi havia un article d'Enric Juliana molt dur en contra de l'Artur Mas, i venint d'Enric Juliana...
Que normalment és ponderat, el seu estil.
Sí, no, i ell políticament sabem on està, no? I francament, era un article molt dur. Jo comprem, per exemple, que avui El País també faci una editorial dura, però determinades persones que es posicionin d'una manera tan dura i pràcticament ridiculitzant el senyor Mas, em va sobtar molt. Jo m'entristeix molt el que està passant, perquè crec que no és positiu per ningú, ni pels independentistes, ni pels que no ho som, i crec que això és voler desplaçar un problema que només afecta els polítics al carrer, i això pot tenir conseqüències o pot no tenir-les, però si les té, poden ser conseqüències greus.
Què pensen els altres, senyor López Camps, senyor Pallarès?
També hi ha l'article avui del mateix que has esmentat, del mateix Juliana, de que, bé, està parlant dels diguéssim, d'aquests pactes de Madrid, no?, i dels tres tipus de sensibilitats que hi ha, no? Això em sona una mica, salvant les distàncies, en aquelles èpoques, no?, que dintre del 1981 hi havia quatre o cinc operacions en línia i que cadascú anava segons la seva bola, no? Doncs a mi dona la impressió també el mateix, no?, que cadascú veu d'una manera diferent, és a dir, que poden donar una senyal d'unitat que sembla que la CUP i Junts pel Sí estiguin barallats, i que realment es vol donar una imatge de que el front unionista, per donar-li un nom que no és aquest l'adequat, doncs resulta que van tots a una, i realment hi ha unes sensibilitats completament diferents, que no s'assemblen les solucions que porten uns a les solucions que porten els altres. Mentre uns realment volen el diàleg, els altres doncs, la via jurídica, i altres doncs, encara vies pitjors.
Però bé, després podem comentar quin diàleg poden voler els qui fan aquesta declaració independentista, que potser també busquen un diàleg. Senyor López Camps.
No, a veure, jo, clar, si tu a l'altre punt de vista o de visió d'en Ramon, però a mi no m'ha agradat del tot és el text de la moció del Parlament, no? És a dir...
De la moció aquesta independentista.
Aquesta que s'ha d'aprovar. Jo penso que seria un text que s'hauria d'haver redactat d'una altra manera.
Encara que vostè pugui estar d'acord amb el fons,
més elaborat.
Estic d'acord amb el fons, però jo penso que és una mica matusser, que és una mica... Diguem-ne, que té... Per entendre'ns, eh? Tampoc ara se m'agafi les paraules. Té més de CUP que de Junts pel Sí. I aleshores, jo diria que... Home, que el tema és... La situació és en aquest cas sí que és complexa, perquè hi ha molts elements que cal enquadrar. No veig que pel cantó del govern de l'Estat els passos que es donguin sigui per també restablir ponts. Tampoc aquí ja els ponts es donen ja tots per trencats i, per tant, cal trobar-ne una sortida. Ara per ara s'està seguint el que es va pactar amb aquell famós document de full de ruta, però, clar, arribarà un moment de que els plaços, el temps, com el temps a la ràdio, és inexorable, sí. I ens podem plantar al mes de... Quan és el febrer, no? El 9 de febrer, que sí, seria... Que acaba,
sembla que el temps màxim...
El 9 de gener o 9 de febrer?
Sembla que és febrer.
El 9 de febrer, doncs, seria la data límit. La perspectiva d'unes eleccions anticipades, jo diria, unes noves eleccions al mes de març, sí, sí. Ens semblaria que seria un desastre, però, bueno, si aquí, per la cantó de la gent que estem a favor del procés, jo penso que hi hauria també una mica més de sentit d'estat a l'hora d'elaborar les alternatives polítiques en aquests moments.
Mm-hmm. El senyor Pallarès, i evidentment amb tota la seva legitimitat i respectant la seva opinió, ha parlat d'uns que busquen diàleg, altres no.
Sí, i a més hi ha una cosa, vull dir, seguint, ja que estem citant ja tants textos de l'Avantguardia...
Sí, els veig molt estudiats.
Hi ha un altre article avui, per exemple, d'en Borja de Riquer, que parla d'un catedràtic de la Universitat de Medellín, on li està dient que s'està comportant, és a dir, el govern espanyol s'està comportant, el que aquí en diem a Madrid, s'està comportant el mateix que es comportaven fa 200 anys els virreis de les colònies americanes, no? És a dir, està fent la mateixa política de pal, de legislació, d'invocacions... Llavors la gent allò que criava visca el rei, però mori el govern, doncs és el mateix. Vull dir, el mateix que es criava aquí... Es criava aquí fa 300 anys, es criava allà fa 200, i al final els independentistes allà van sortir per si sols. I resulta que la mateixa burgesia d'allà, descendents d'espanyols, que realment eren les classes oligàrquiques, van estar tan farts del govern de Madrid, que realment es van declarar tots independentistes i es va assolir la independència.
Bé, en tot cas, quines possibilitats hi ha d'articular això sense que hi hagi un trencament o una guerra de... parlem sempre de guerra sense armes, però una guerra de declaracions...
No, jo penso que...
D'accions judicials...
Sí, la paraula no és guerra, però que hi ha accions...
Una batalla política,
vaja. Hi ha actuacions, batalles polítiques i jurídiques, i s'estan fent servir totes les armes agudes i per haver-hi.
I clavegueres.
Sí, aleshores, clar, en aquest moment, doncs, és difícil de predir què passarà demà. Jo no sé si demà ens aixecarem... Bueno, jo penso que el terratrèmol d'avui de Girona és un fenomen natural, o no...
Bé, pensem que sí.
Jo crec que és
algun diari de Madrid,
no? És una bona metàfora, aquesta. Sí, sí, tant. Sí, sí, que la Terra al final també se'n ressenteix.
No, algú ha dit en sentit contrari. Els de Girona comencen ja a separar-se i aprofiten el terratrèmol per...
Penso
que és també una bona metàfora. Però bé, en qualsevol cas, és a dir, com que s'estan fent servir molts mecanismes coneguts, no desconeguts i semiconeguts, no sabem doncs què ens pot passar demà passat amb una informació periodística doncs que pot intentar desmuntar.
Potser cal tocar de peus a terra, intentar buscar ponts de diàleg, ara molt difícils, no?, perquè uns s'organitzen, els altres també.
Jo crec que tots constatem que no hi ha ponts del diàleg i els que hi ha doncs, s'han dinamitat amb una velocitat esfereïdora. Jo crec que la gent del carrer té més seny que els polítics, afortunadament, i això farà que, diguéssim...
Com ara aquí, es debat amb civisme, no?
No, sí. És a dir, que perquè al final ens preocupa a tots el mateix, ens hauria de preocupar que és que les coses vagin bé a la gent del carrer, que la gent tingui feina...
Que les persones progressem.
Exacte, i que hi hagi un esperit de convivència que ens permeti tots viure en pau i tranquil·litat. I jo crec que els polítics doncs, viuen en el seu món i la gent del carrer viu en un altre món. I llavors, quan et dones compte de que no només no hi ha ponts, sinó que interessa que no els hi hagi, perquè... el senyor López Camp i el senyor Pallarès em reconeixeran doncs, que el senyor Mas no hi ha qui el reconegui actualment amb el qui havia estat. Era un govern business friendly i com deia vostè, el senyor López Camps, aquest document és de la CUP. o és més de la CUP que Junts pel Sí, i que això passi sense transició, i és molt dur que en tan poc temps puguem pair tants canvis i tan radicals.
El que passa és que és veritat que el sentiment independentista, que està més mobilitzat perquè és un sentiment transformador, s'ha manifestat també al carrer, amb la gent del carrer, amb aquesta gent que diu vostè que té seny. També.
Sí, però al final les votacions han estat les que estan. Vull dir, sí, sí. Jo crec que la societat està dividida al 50%, fer-ho grosso modo, no entrarem a discutir si uns són d'uns o dels altres, i que amb aquest 50% no es poden fer aquests canvis directament sense entrar en un debat polític de veritat.
Ho hem de deixar aquí, el rellotge. Sí, sí. El temps és implacable, però esperem que el temps dels ponts dels diàlegs encara hi sigui. Gràcies, bé. Joan Pallarès, Jordi López Camps i Ramon de Veciana. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres ho deixem aquí. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.